canviar gràcies a la seva idea, però la seva idea ha estat reinterpretada per millor sobretot pel Pep, i gràcies a això el futbol ha anat cap on ha anat. I lo més, per mi, el més important de tot és que el Johan a la Masia va deixar una idea, i han anat passant entrenadors, però la idea de la Masia no ha canviat mai. I a partir de Johan, que van començar doncs a posar jugadors de la Masia, Milla, Xapi, Sergi, Pep, Guillermo Amor, etc. Gràcies a tot això, això s'ha mantingut en el temps, i avui el Barça és gran gràcies a això. El llegat de Johan, per sobre de tot, per mi ha estat amb aquesta idea de la nova cultura futbolística i de cuidar i preservar la identitat del futbol, del cruifisme, per dir-ho d'alguna manera.
Doncs avui amb el Joan Parsi, que una nit de Reis es va plantar a la casa de Johan Cruyff a Amsterdam, i després es van fer amics, i fins aquí ja avui volíem compartir la seva experiència i el seu record. Joan, si no et faig revelar secret professional, insisteixo que el Joan treballa pel City, tu vas fitxar Julián Álvarez pel City. Te l'imagines al Barça? T'encaixa?
I tant que m'encaixa. És a dir, seria el nou ideal pel Barça. És a dir, no hi ha avui un altre nou millor que el Julián Álvarez per la manera que juga el Barça.
Molt bé.
És a dir, perquè tu has d'entendre la manera que juga el Barça. Llavors, el nou fixe com a tal, és a dir, que no té la capacitat de sortir una mica enrere, d'ajuntar-se, necessita un perfil de jugador, i Julián Álvarez, per mi, ho té tot. No crec que el Barça pugui pagar el que l'Atlètic de Madrid li demanarà per Julián Álvarez.
Sí, per qui parla la criatura, sí.
Però futbolísticament, és a dir, si jo estés al Barça, el tindria com a objectiu per fitxar-lo sense cap tipus de dubtes.
Doncs ens ho apuntem, a veure què podem fer amb el fair play i la cartera. Joan, ha estat un,
Vinga, ha estat un
plaer molt gran. Una abraçada molt forta i gràcies.
Molt bé, una abraçada. Que vagi bé.
3 minuts de retard sobre l'horari previst. Avui els patrocina Cruyff, i davant de les llegendes l'Agnès Marquès no posa objeccions. Hola, Agnès, bona tarda.
Bona tarda.
Si faig tard jo, es queixa i fa males cares, però si és per Cruyff ho entén perfectament com ha de ser.
Queden definits els límits.
Sí, home, sí, sí. Entre Cruyff i un servidor hi ha uns quants graons, efectivament. A les 10, Catalunya, nit,
sí.
Amb quins continguts?
Doncs mira, d'entrada, ara estem mirant d'ampliar aquesta informació que avança del The Wall Street Journal, i és que Donald Trump estaria a punt de donar el seu vistiplau a enviar 3.000 soldats extras a la zona de l'Orient Mitjà. Si ahir explicàvem que havia anunciat que donava 5 dies més abans de... d'oportunitat unes converses amb l'Iran abans de bombardejar les instal·lacions energètiques de la República Persa, doncs bé, sí que sembla que en el terreny de les decisions sobre com s'ha d'atacar en el terreny, i aquesta decisió d'enviar soldats, doncs no sembla o no fa pensar que hi hagi un final a curt termini, si més no en les seves previsions. Això ho ha avançat aquest diari fa ben poca estona, i ara estem nosaltres treballant-hi també per mirar de... no de confirmar-ho, sinó de veure l'abast d'aquesta decisió. D'altra banda, serem avui en directe amb els veïns de la Sagrada Família, els veïns afectats d'aquestes promocions que estan afectades per les obres de finalització de la Sagrada Família, aquella escalinata que baixa cap en direcció mar i que afecta unes quantes illes de veïns. Avui hem sabut que la Comissió de la Sagrada Família i l'Ajuntament de Barcelona tenen molt a prop, diuen, a tocar un acord definitiu que passaria per moure aquests veïns, traslladar-los en habitatges dins de del districte, no del barri, sinó del districte, cosa que la mesura fa que
no
la mesura
sigui...
No és exactament el mateix. Serem allà per parlar doncs, amb els veïns directament afectats, a veure què ens expliquen. D'altra banda, un titular a aquesta hora, i és que la NASA ha confirmat que llançarà la missió Artemis 2 a la Lluna el dia 1 d'abril. Serà la primera missió lunar tripulada des de 1972. L'Agència Espacial Nord-Americana també planeja crear la primera colònia humana habitable a la superfície de la Lluna abans de 3 anys. En tot
cas, ja ens hi quedarem.
Això diu, tal com està el món, no? Tal com està el planeta.
Sí, no sembla mal lloc.
No és mal d'allò. I, escolteu, a les 11 tindrem el testimoni, jo crec que és un testimoni excepcional, de la Marianne Pearl. Situem-nos l'any 2003, després dels atemptats de l'11S del 2001, dos periodistes freelance, la Marianne Pearl i el seu marit Daniel Pearl, es traslladen a Pakistan per seguir de prop les investigacions, etc., que hi havia sobre el terreny d'aquells atemptats, i ell, en Daniel, és segrestat per un grup islamista radical. Al cap d'uns dies, el decapiten, i ella en tots aquests dies fa una lluita aferrissada i a la desesperada per localitzar-lo. Aquesta història va ser portada al cinema amb una pel·lícula que es diu Un corazón invencible, i Angelina Jolie va fer de Marianne Pearl. Ella és periodista, lògicament Daniel va perdre, va morir, i ella el va perdre, diríem, no? I estava justament embarassada durant aquells dies. Bé, és una història, efectivament, de pel·lícula. Ella ara fa més de 10 anys que viu a Barcelona, s'ha dedicat com a periodista freelance a explicar la vida de dones que han aconseguit canviar doncs amb molta humilitat, però l'entorn on viuen impactaria en positiu, i avui parlarem amb ella del que va passar fa 25 anys i de la seva feina més immediata.
Déu-n'hi-do, quina història més...
colpidora, però és molt interessant de parlar-hi.
A les 11, a les 10.
A les 10.
Ara perquè us he canviat l'hora. A les 10, al Catalunya Nit, amb el Manel Elias i l'Agnès Marquès. Gràcies, Agnès.
Gràcies.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Hem repassat en aquesta primera hora del Tot Costa la figura de Johan Cruyff, avui que fa 10 anys que va morir. Ho hem fet amb Julio Salinas, un personatge sempre que ens ha descrit una relació d'amor o odi amb Johan Cruyff, i també amb Joan Pazzi, el gran íntim amic de l'extècnic i futbolista holandès.
I espera't que encara ens falta alguna veu més per escoltar.
Encara hem de rematar amb un parell de veus més, i més enllà d'això, a la Champions Femenina estem seguint la primera anada de quarts de final, ja al minut 64 de partit, i el Lió encara perd 1-0 al camp del Wolfsburg, en partit d'anada de quarts de final. En aquest camp, l'any passat, en aquesta ronda, el Barça hi va guanyar 1-4. Ho dic perquè a vegades oblidem el mèrit que té el Barça.
Pot ser que el Lío estigui tenint molt mala sort. És que
ja
m'ha semblat veure dos pals.
Hi ha hagut un pal, però què era fora
de
joc?
El Lío ha tingut oportunitats per empatar, i jo crec que si no resolen avui, ho resoldran a la tornada. Però el que vull dir és que a vegades la Champions del Barça ens fa semblar que és el camí és molt més fàcil del que realment és, i és mèrit blau.
No, pel Barça és fàcil.
Pel Lió, que és l'altre gran favorit, exacte, probablement no. I deixa'm informar-vos d'una notícia d'última hora. El Liverpool ha anunciat que Salah deixa el club anglès a final de temporada. Salah, que hi va arribar l'any 2017, per tant, són 9 temporades.
De fet, el
seran 9 temporades al Liverpool.
L'estiu passat, que semblava que no continuaria, i va tenir un incident amb Slot aquesta temporada que el va deixar fora de la convocatòria. I...
Sabem on va o no? No ho dic res.
Jo podia intuir,
però no...
És possible, però vaja, el Liverpool oficialment el que ha anunciat és que Salah deixa de ser jugador anglès.
Pinta neteja el Liverpool, Salah, jo crec que l'entrenador no continuarà tampoc l'any vinent. Bé, en fi, va guanyar la Premier... Tampoc és fàcil guanyar una Premier i l'any següent una altra. Hi ha equips que no ho aconsegueixen, Premiers, Lligues o el que sigui. A tot això, d'aquí a 20 minuts al Palau Blaugrana, Barça Efes. D'aquí a no res, a l'antena digital de Catalunya Ràdio, a l'Eurolliga el Tot Gira. Ernest Macià, bona tarda.
Com estem, Jordi? Bona tarda.
Avui s'ha de guanyar sí o sí, doble setmana de doble partit al Palau, Efes i Estrella Roja. vaja, el de l'Estrella Roja també, però el d'avui contra un equip que no té cap opció de tirar endavant-se, de guanyar de totes totes.
Sí, és a dir que perdre avui faria un mal, jo crec que a part de numèric, perquè perdries una victòria que en principi és el partit més fàcil que li queda al Barça d'aquí fins al final, però a més després ve l'Estrella Roja i també portar la càrrega d'haver deixat escapar l'Efes al Palau, jo crec que pesaria molt, a part que quedarien 5 partits i hauries de guanyar 3 de 5. O sigui, has de jugar amb el Panathinaikos, has de jugar a la pista del Mónaco, vull dir que ja no podries fallar més. O sigui que avui s'ha de guanyar sí o sí.
Molt bé. Doncs esperem que així sigui. L'Efes no sembla el pitjor client. Té, a part de Núñez i la Provítola, té tothom a disposició?
Sí, i en canvi l'Efes sí que doncs, ja fa temps que no juguen jugadors com Shane Larkin, que és l'estrella, o Papagiannis. Ostres, no s'hi juguen res, a principi no s'hauria de patir. En principi, perquè el Barça va amb reserva. Aquests dies que està de moda anar amb reserva, el Barça.
El Barça està en reserva i ve d'endur-se una bona revolcada contra el Madrid al Clàssic. Esperem que la imatge avui sigui diferent. Arrels, gràcies, bona transmi.
Que vagi bé, gràcies a tu, Jordi.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
Como he dicho ya muchas veces,
en un momento dado,
ahora me toca hablar, es un problema.
Hay un dicho en Holanda que un paloma no hace verano. Estos ataques son como mosquitas. Quiero decir que no tienen ni la mínima importancia.
Yo pienso que el directivo no pinta nada.
El dinero para un club de fútbol cualquiera no tiene que estar en un banco, tiene que estar en un campo.
Te he engañado otra vez tú.
Si es la única vez que van a jugar un final de Copa del Rey, por lo menos lo disfrutas. Porque eres idiota. Llegar hasta aquí y no disfrutar.
Puedo excusar un poco por la gran calidad de castellano que hablo.
Solo Dios sabe cuánto tiempo hemos tenido que esperar a este momento fantástico.
Amb aquest muntatge de sentències mítiques de Johan Cruyff arrenca el rècords que s'ha estrenat avui. Paraula de Cruyff recorda, vaja, tota la trajectòria professional de Cruyff, especialment les seves etapes com a jugador i entrenador del Barça, i són moltes les veus que tenim al cap. De fet, avui us estem preguntant per quina és la frase o la idea de Cruyff que més recordeu. Després en farem una repassada amb la Sònia Oleart, però per continuar recordant la figura de Cruyff, tinc en línia una dona que va ser micròfon autònom de Futbol a Catalunya Ràdio, si ella no em corregeix, durant tota l'era Cruyff com a entrenador del Barça. Pilar Calvo, bona tarda.
Bona tarda, no et corregeixo, correcte.
És a dir, del 88 al 96, i més em sembla que també, tu eres el micròfon autònom de Catalunya Ràdio, per tant vas haver de gaudir, i no sé si també de patir, Cruyff en alguna ocasió.
Jo diria que en línies generals va ser un goig i un honor formar part de l'equip de transmissions d'aquella època i haver pogut viure doncs, el Dream Team tan a prop.
Mm-hmm. Pilar, tu, de totes aquelles èpoques et va tocar tractar Cruyff en la victòria i en la derrota. Diries que era bon encaixador?
A veure, diria que era un guanyador, és a dir, que d'alguna manera fins i tot era capaç de convertir una derrota en algun tipus de victòria. I a més també tenia una altra cosa molt especial, i era que era capaç d'aconseguir que els barcelonistes guanyéssim dins i fora del camp. Us poso un exemple per poder entendre el que acabo de dir. Fa una estona vosaltres estàveu recordant la figura de Romario. Suposo que recordareu que es va produir una situació que va ser molt criticada, sobretot des de Madrid, i és que Romario, després del Mundial d'Estats Units, va decidir no tornar a temps de les vacances i va tenir el Barça esperant 20 dies.
Sí.
No sé si ho recordeu.
Sí, i tant, sí.
Val. Doncs en aquell moment qui presidia el Real Madrid era el Ramon Mendoza, i el Ramon Mendoza va fer unes declaracions dient esto en el Madrid no hubiera pasado. I el Johan Cruyff, malgrat que evidentment era el primer que desitjava i que volia que el Romario tornés, però era una persona molt psicòloga a l'hora d'entendre els jugadors de manera individual, no només el col·lectiu, sinó persona a persona, i entenia que Romario segurament en aquell moment necessitava allò, va contestar-li al Ramon Mendoza, home, si hagués sigut al Real Madrid, el Romario no hauria ni tornat. I d'aquesta manera doncs, ens va fer guanyar els barcelonistes també fora del camp. No tenia complexes, era una persona que malgrat les coses que li havien passat a la vida, no havia estat una vida fàcil. Era una persona sempre molt positiva, o sigui, això de la flor, també ell deia sempre que la sort s'ha de buscar i ho practicava, perquè recordem que en 12 anys ell va perdre el seu pare per un infart. Ell va tenir un infart a una edat molt semblant a la que va morir el seu pare. També va morir relativament jove, malauradament, i realment s'ha destacat pels companys abans i no vull ser reiterativa en aquest sentit, però jo el que crec que mai li agrairem prou és que canviés la mentalitat no només del barcelonisme, sinó dels catalans i les catalanes. Ens ho vam començar a creure, vam confiar més en nosaltres mateixos, i a l'hora de plantar-li cara al Madrid i tot el que representava el Madrid d'aquella època, amb tota la força també del que representava el Barça en aquella època, doncs el Johan Cruyff ens va fer que ens sentíssim els millors del món. I això només ho pots aconseguir des d'un caràcter, com deia, positiu, que no s'arronsa davant de ningú.
Pilar, ara parlaves de la repercussió sociològica de Cruyff a Catalunya, més enllà del que va representar pel Barça i pel futbol. A tu personalment, que vas començar com a periodista i ara ets diputada al Congrés a Madrid, consideres que et va marcar personalment haver treballat, no amb ell, però sí prop seu?
No, i també podríem dir amb ell, perquè pensem que en aquella època, ho sabeu molt bé, viatjàvem amb l'equip,
sí, sí.
A més, en el cas de bueno, la meva persona i el Manolo Oliveros de la SER, érem els únics periodistes que sistemàticament viatjàvem amb l'equip, perquè la resta de vegades venia el mateix dia del partit. Nosaltres viatjàvem sempre el dia abans. Per tant, eren moltes hores de convivència amb el Johan Cruyff i el Carles Reixac, als aeroports, als hotels, també veient doncs, com actuava amb els seguidors i amb els socis del Barça, no? Que sempre superamable, sempre hi havia un autògraf per qualsevol persona que li demanés una fotografia. Vull dir que a veure, que jo pel que veig a distància crec que la situació ha canviat moltíssim, no?
Sí, sí.
I també, fixeu-vos que jo m'he preguntat molt, perquè el Johan va morir el 2016, justament un any abans del referèndum de l'1 d'octubre, de tot el que es va viure des de Catalunya. I jo m'he preguntat moltes vegades com hauria reaccionat el Johan. Jo estic convençuda que amb el Johan d'entrenador, en aquell moment, el partit del Barça de l'1 d'octubre no s'hauria jugat, per exemple. Crec que va ser una demostració de catalanisme que també hem d'agrair molt, perquè quan va tenir el seu fill, el primer que va fer va ser dir-li Jordi, i això també era posicionar-se públicament amb el que estava defensant. No estic dient que defensés o no la independència, no estic dient això, però sí defensava que nosaltres érem Catalunya i érem el Barça i érem tot el que representem i, per tant, havíem de portar el cap molt alt sempre allà on fóssim. I crec que això, jo personalment li agraeixo moltíssim, perquè com sempre passa, quan persones així de potents marxen, és quan t'adones del forat que deixen, no? I ell era un líder en tots els sentits.
Amb la Pilar Calvo hem volgut recordar la figura del líder, la figura del mite de Johan Cruyff, que ella també va conèixer durant aquesta etapa a Futbol a Catalunya Ràdio. Pilar, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Una abraçada per tots.
Welcome to your life. 20 minuts passen de les 8. De seguida encara una última veu. Han estat escoltant molt atents el Miguel, el Gerard, la Marta. M'interessa el punt de vista de la Marta, que és del 91 i no recorda ni l'etapa de Cruyff com a entrenador al Barça. Què retens tu de la figura de Cruyff?
Jo de Cruyff, com a entrenador, recordo a la selecció catalana. L'únic. Clar. La resta...
Diguem
som...
que no va ser la seva obra principal.
No, no, però
me'n
refereixo. O sigui, no. Sí, sí. Que és l'únic a vegada que jo l'he vist en directe.
En una banqueta.
Sí, en una
clar,
banqueta.
Clar.
La resta han sigut a través doncs, de vídeos, de reportatges, de documentals i de fotos que jo tinc de petita perquè quan el 92, quan van guanyar la Champions, jo tinc fotos a casa amb el pòster del Barça, amb la samarreta del Barça de bebè, tenia un anyet. Però és que no recordo res més, clar, vull dir... I el meu primer record era Rijkaard, Saviola, Kluivert... imagina't, vull dir... No...
Bueno, ja hi ha hagut èpoques
No, no,
millors.
Però clar, jo dic com el meu primer record.
Ja, no
dic que sigui bona.
No, però és un gran exemple de que molts dels nostres oients avui...
No, perquè això és un altre mèrit de Cruyff. Perquè Cruyff va
per
canviar...
Perdurant el temps.
Va canviar la mentalitat de la següent generació. Per exemple, la meva érem uns perdedors. La generació... que va créixer amb Cruyff i que ha viscut i viu encara ara, són guanyadors, perquè han vist guanyar el Barça més que perdre.
I l'han vist guanyar lligues a l'última jornada al Madrid, que això...
Sí, és que el... I amb un estil propi.
I amb una manera de jugar
exactament
perfectament identificable el que te n'adones amb el pas del temps, o almenys és la meva opinió, és que cada dia que passa, Cruyff és millor. Jo sempre recordo una frase de Laudrup, que deia... Laudrup, que ja sabeu que va marxar al Madrid...
Van acabar malament.
Malament...
Després ja no, però...
Després ho van arreglar.
Sí, però el Laudrup va venir aquí a jugar el partit del homenatge
a Cruyff.
Que crec que és la primera vegada que van jugar el Dream Team contra el Barça.
Sí.
I crec que va ser la primera vegada que la majoria de gent del Barça anava contra el Barça.
Sí, és un partit amb una càrrega de tensió. Havia de ser un homenatge, però va ser un partit molt tens. Van Galen, l'entrenador del Barça, Núñez i Cruyff estaven a matar de golla.
Seguint el mestratge de Julio Salinas, que he parlat malament, però clar que se li entenia tot, jo recordo...
Però una... molt malament. Jo crec que en els 10 anys d'història del Tot Costa és fins i tot per davant del presentador el més mal parlat de la història.
Record de Renex. Bueno, pues l'altre mantenia una molt bona que de... Cruyff és el hijo de puta que sabe más de futbol del mundo. I al final te das cuenta que sempre tenia razón. Bueno, jo crec que això encara passa ara.
Això qui ho deia, dius?
L'Audrup.
L'Audrup.
Que és perfectament... perdurable, però jo ho podria dir des del punt de vista periodístic. També ens va fer millors a nosaltres, també va fer millors als diaris de la ciutat i també, particularment a mi, em va avisar del que passaria amb això de les promocions, que jo estava encantat de la vida, pensant que ara els diaris es venen sols perquè regales una coberteria i la família compra 35 dies seguits el diari per tenir de tot per tots, i em va dir presidente, os la vuelta a clavar. Porque, pues, si ahora estem, l'empresa està més contenta que nunca. Digo, sí, ya verás cuando le peguéis un palo y os quitará las promociones y se la dará a los otros. Acabáis de entregar el periódico al presidente. Bueno, el nostre i tots, perquè tots feien...
Sí, sí. Però anava un pas endavant, no? Ell feia el pas més endavant, sí. Exacte.
Abans de que tu anessis, ell havia tornat i havia vist el que passava,
exacte.
I tenia la capacitat d'explicar-t'ho. Però, en definitiva, jo crec que... Clar, és holandès, però és un homenot de Catalunya, Cruyff. Sempre es va mullar. Quan els temps difícils, l'any 73-74... no era fàcil dir que ell no li donava la gana de jugar al Madrid i que ell només sortia de l'Ajax per jugar al Barça. Sempre ha estat al costat dels catalans. Sempre, el que deia la Pilar és veritat, ha canviat la mentalitat i ha fet del Barça gent desacomplexada, com Laporta ha fet amb la seva època de president, sempre parlant del que s'havia de ser desacomplexat. I torno a dir el mateix, el que he dit de bon començament. Cada dia que passa és més bo. Dit d'una altra manera, cada dia que passa és més viu.
per tancar aquesta ronda de veus que ens ajuden a recordar la figura de Cruyff, un altre periodista que hi va establir una relació de confiança molt íntima, és el David Torres, ara director de comunicació del Girona, en el seu moment periodista del periòdico, cap d'esports del periòdico. David Torres, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. M'esteu emocionant, eh? M'esteu emocionant.
I gràcies per l'espera, perquè havíem quedat amb el David
fa estona. Però m'ha agradat perquè he pogut escoltar el Joan, he pogut escoltar la Pilar, he pogut escoltar el Miquel... És a dir, que tranquils, no passa res. Per escoltar parlar de Johan, mai hi ha pressa i no hi ha pressa.
No et vull regalar les oïdes, però segurament l'obituari més íntim de Cruyff el va escriure el David Torres al periòdico. Un passeig amb Johan Cruyff, on el David explicava una passejada que Cruyff els va, ho diré així, els va regalar al David Torres i el Xavi Torres, el company de TV3, un més mal comptat abans de morir. Avui el rellegia i la veritat és que és molt emocionant.
Sí, és el millor regal que em va fer aquest comiat i de fet poder haver escrit, em sap molt greu haver-ho escrit en aquestes circumstàncies, evidentment, vaig dir que aquella nit ho vaig escriure jo tot, no vaig dormir i ho vaig escriure jo tal com em va, tal com raja, tal com em va sortir, però sí, és el meu últim record de Johan i realment és molt especial perquè tampoc és massa normal doncs, anar-te per fer una passejada per la carretera de les Aigües amb Johan. Però es va donar així la circumstància perquè doncs, ell, uns dies abans, el metge li havia recomanat que havia de fer exercici, que havia de caminar, i amb el Xavi Torres vam quedar amb ell i vam dir, va, anem a buscar a casa i anem a caminar per algun lloc. I sí, el vam anar a buscar a casa i ens el vam emportar a la carretera de les Aigües, que dius que no, diu, no, que no havia estat mai allà, que dius, no havies estat mai a la carretera de les Aigües? Doncs no. I sí, ens vam posar a caminar per allà. I realment, clar, les circumstàncies també eren curioses, perquè crec que fins, no sé si era el dia abans o dos dies abans, Messi havia fet el penal aquell de Cruyff, perquè sí. Aquell és el penal de Cruyff, que li dona la pilota a Suárez, que havia d'anar per Neymar, però que al final marca Suárez, i clar, tothom va començar a parlar del penal de Johan, i estava especialment feliç perquè l'havíem trucat, l'havíem enviat missatges, ho havia vist als diaris i tothom parlava del penal de Johan, que és veritat que ja s'havia fet, també l'havia fet Henry en el seu moment, també amb el número 14 a l'esquena, no? I recordo que va dir, hòstia, em fa molt, que li feia molta il·lusió que fos Messi, no? I va dir alguna cosa com tenia que ser ell el que ho fes, no? Tenia que ser ell. I també feia dos o tres dies, o aquell mateix dia del partit, ell havia fet un missatge dient que aquest partit, vaig guanyant 2-0 a la mitja part d'aquest partit, i haig de seguir lluitant, però estic convençut que l'acabaré guanyant. Per tant, estava especialment content. I res, vam posar a caminar per allà i vam estar parlant de tot, de la vida, del Dream Team, dels jugadors, allò, mira, això del Romario, per exemple, és que explicava coses del Romario i es descollonava de risa. I de Stoikov, les anècdotes típiques aquestes de Stoikov, no? de com el putejava, de que s'apostava això, aquell partit famós que es van apostar 100.000 pessetes, que marcava dos gols abans de la mitja part, i quan va marcar el primer, llavors el va canviar, i l'altre el va insultar, ja, perquè quan va veure, li va dir, marxen a Corbella, saca l'8, i era la primera part, i l'altre anava renegant allà, imagina't això els temps d'ara, que es llegeixen els llavis aquestes coses. I va ser molt xulo, i a més recordo que la gent es creuava amb ell. Ara segurament igual 10 anys després això seria més difícil perquè li haguessin demanat 200 fotos, però va ser una passejada molt tranquil·la, llarga. És veritat que en algun moment ell es va parar, no? Que també fins i tot amb això era un artista, perquè ell veies que estava cansat i que li costava, però llavors es parava jo com si es parés voluntàriament per mirar alguna cosa, saps? I tu interiorment pensaves, hòstia, estàs fotut, però no ho vols dir. I llavors ja, sí, ja la part final aquesta, perquè havíem deixat allà el cotxe a la plaça Mireia, o per allà, bueno, més cap amunt, i clar, al final de la passejada és quan més o menys ens vam quedar així, com ens vam parar així davant que veies l'estadi, veies el Camp Nou als peus una mica, era una imatge així molt xula, com Johan, Barcelona als seus peus i el Camp Nou, i va dir això, que no, clar, no l'havia vist mai des d'allà. I va dir, hòstia, és bonito, eh? Que bonito és, eh? I va dir, sí. I aquest és el meu últim record. El vam tornar, bueno, el vam deixar a casa, el vam portar a casa i vam dir d'aquí dos o tres setmanes i tal, volem a fer-lo? Sí. I vam passar tres setmanes o quatre setmanes, que és el dia d'avui, de fa 10 anys.
Ara et sentia i pensava que òbviament Johan Cruyff va marcar tota una generació de periodistes, també de futbolistes, tot aquest grup que sempre expliqueu i que va tenir el Dream Team, i els aficionats, però ell el Barça també el va marcar molt a la seva vida.
Molt, molt, molt mal. A veure, al final és que ell, de fet, és que no va tornar a entrenar. O sigui, quan tu penses que Johan Cruyff va deixar d'entrenar al Barça i ja no va tornar a entrenar mai més, és que és una cosa que, és que no té cap sentit que Johan Cruyff, tan jove com va deixar el Barça, no tornés a entrenar, no? Però sí que va marcar, és dir... És que ell era molt del Barça, el Barça el sentia molt, vull dir, és que sí, el va marcar moltíssim. És veritat que ens va marcar tots molt, eh? Vull dir, a mi professionalment és la persona que més m'ha marcat, després ja a nivell fins i tot personal, és dir, jo penso molts cops en Johan, molts, durant el dia, però penso en moltes situacions amb Johan, no? I avui especialment, doncs, és un dia, evidentment, molt més, no? He sentit el Joan que parlava d'un grup de WhatsApp i tal, en què més o menys avui tothom, qui més qui menys, doncs, parlava de Johan i tots deien una mica el mateix. Què hagués estat de nosaltres sense Johan? Cadascú amb les seves circumstàncies. El Pep et diu que estaria a Santpedor, el Xiqui, doncs, segurament igual no hagués estat director esportiu. No ho sé, no? Cadascú amb les seves circumstàncies. Llavors, sí que és una persona que doncs, una persona, evidentment, molt especial, no? I a tots ens va marcar molt. Això és així.
Nosaltres avui preguntem als nostres oients amb quina frase mítica es queden de Johan Cruyff. Els proposem alguna, salit i disfrutat, prefereixo el 5-1 que no l'1-0, els diners al camp i no al banc. Tu, amb quina reflexió futbolística doncs, o amb quina frase et quedaries de Johan?
Doncs mira, jo la meva frase preferida del Johan, tinc moltes, però hi ha una que quan dic que penso molts cops al llarg de no del dia, però a la meva vida penso molts cops en Johan, hi ha una que m'agrada moltíssim perquè crec que me la intento aplicar molts cops en diferents situacions de la meva vida, que és cada uno su calidad.
Ha sortit avui a la reunió del programa quan fèiem la tria.
Crec que és una filosofia de vida, això.
Ser conscient dels teus límits, no?
Bé, cada uno su calidad, evidentment. Cadascú ha de saber pel que val, pel que no val, pel que ha de deixar fer els altres, pel que pot fer ell. Crec que és una... Realment crec que és una filosofia de vida. És a dir, aquella simplicitat que si li dones una volta, hòstia, va molt més enllà. La majoria, moltes de les frases del Johan, algunes no, eh? Vull dir, algunes li hem volgut donar totes les voltes del món i tal, i dius, a veure, va dir això perquè un palomo no hace verano, si és una d'allò i tal, i té molta gràcia, però algunes d'aquestes que... i Manolo no lo marquemos porque se marca solo, sí, però això tenia un sentit. No, però això però tenia un sentit, no? És el que deia, és que tenia un sentit. O sigui, hi ha moltes d'aquestes que tenen molts... Però aquesta, per mi, crec que és una frase que jo considero que és una mica una filosofia de vida. Cada uno su calidad.
Doncs el David Torres en té unes quantes de qualitats, perquè ara és cap de comunicació del Girona i prèviament va fer carrera com a periodista al Periódico i ens va regalar aquest obituari emocionantíssim de Johan Cruyff, que avui hem volgut recordar amb ell. David, moltíssimes gràcies. Una abraçada forta.
Gràcies a vosaltres.
Tocats, 8:45 del vespre, què vols dir, Miguel?
No, que això del Manolo que ha explicat el David, això surt al llibre, si ho voleu us ho explico bé, perquè
jo,
ell, quan fèiem el llibre, gairebé era un examen, i t'anava preguntant a tu també l'opinió que tenies dels jugadors. I en un moment determinat d'aquell matí a Vall d'Oreig em va dir gran qualitat de Manolo, i jo vaig dir marca molts goles, i em va dir no tienes ni puta idea, prova otra vez.
Tot el llibre va ser així? Perquè
i moltíssimes coses que no van sortir que també van ser espectaculars a la història del Barça després. Bueno, total, que jo vaig anar dient qualitats i em va dir que no tenia ni puta idea cap. I em va dir gran qualitat de Manolo, el desmarque. I a continuació em va dir
no lo marques.
¿Cómo se marca a Manolo? I el primer que vaig dir és el Xavi encima i jugamos 10 contra 10. Es que no tienes ni puta idea. Digo, a Manolo. no se le marca. Ponemos uno más en el centro del campo.
Ni que vagi fent.
Diu, i al final del partit 5-3. Diu, eso sí, los tres goles de l'Eri, como no.
A veure, Gerard, el Gerard fa estona que vol dir la seva frase preferida
de Cruyff. No, jo he dit que la pregunta, les quatre opcions són xules, però jo em quedo més amb una altra, tipus també com el Torres, com el David. A mi m'agrada molt, i també gairebé com a filosofia de vida, la de si tu tienes el balón, el contrari no lo tiene. O sigui, porta la iniciativa tu i a sobre defensa't amb la pilota. Vull dir, jo crec que aquí és una part també de pixa amb la teva, no?
Crec que aquesta t'agrada a tu i li agrada molt a Guardiola.
És que, no
perquè
sé,
ell,
a mi,
vull dir, la seva quedo, filosofia política sempre ha estat aquesta.
És que... perquè és tan senzilla i tan simple com va venir aquí i va dir, comenceu a passar la pilota, fem uns rondos, passeu, feu passes, ajunteu-vos, feu passes, curs, atraieu, bueno, molts conceptes tàctics surten d'aquí, per tant, jo aquesta per mi és la que m'agrada més.
Miguel, Marta, teniu alguna preferida?
D'aquestes, jo com a filosofia la del 5-4, però jo en tinc diverses d'apreses, algunes que no puc dir aquí, però una sí que la puc explicar perquè no conté paraulotes ni renecs. Quan hi havia partits tensos i s'esperaven esbatussades, els deia sempre als jugadors... para que yo era tu madre, que yo era la suya.
Bé.
Molt bé, és a dir que ja ve...
No sé si seria gaire educatiu, però...
No.
D'acord.
Però...
Que arriba un moment del partit que... Si has d'ensenyar la llesca, abans de que plori ta mare, que plori la seua.
Marta, alguna preferida o et declares massa jove per respondre?
Em declaro massa jove i fan de totes.
Molt bé. Sònia Leart. Hola, Sònia.
Hola, molt bona tarda.
La nostra audiència, entre salit i disfrutat, els diners al camp, prefereixo un 5-4 que un 1-0 o gallina de piel, tria?
Salit i disfrutat, 38%, segueix de molt a prop gallina de piel, 32%, prefereixo 5-4 que 1-0, 23%, els diners al camp, només un 7%. L'Àlex diu, salit i disfrutat, perquè el que va voler transmetre als jugadors amb aquesta frase, la mítica final de Wembley, és que havien de gaudir del partit, de fet, del fet de jugar una final de la Copa d'Europa, d'entendre que aquell esdeveniment era un regal i l'havien de viure amb il·lusió i no amb por o patiment. Penso que aquesta és la manera correcta d'afrontar un repte i un moment històric com va ser aquell, sempre el record Johan. El Macià Nicolau diu, en un momento dado, si tu pones el dinero en el campo i dius al jugador, salit i disfrutat, automàticament estés uno, l'equip tindrà la pilota i no encaixarà gols. I si això no funciona, a guanyar 5-4, que és millor que 1-0. Gallina de piel, recordant-lo a ell i al seu palomo. El Lluís diu, us heu deixat un palomo no a Severano.
També
però,
ha estat a la taula de decisió, sí. Però ha acabat finalista.
Diu, però em quedo amb el salit i disfrutat, que marca una filosofia única i intransferible. L'Antoni diu, jugar al futbol és fàcil, el difícil és jugar fàcil al futbol, és fàcil dir-ho i difícil pensar-ho, diu l'Antoni. O el Cristian diu, per mi, en un momento dado i gallina de piel són mítiques, i el Càvic diu, el famós salit i disfrutar, perquè és un missatge que transcendeix el futbol i arriba a qualsevol situació i àmbit de la mateixa vida de cadascú.
És curiós perquè guanya el salit i disfrutat, que sí. És una frase que s'atribueix a Cruyff al vestidor de Wembley, però que no està molt clar que l'acabés pronunciant Johan Cruyff, però segurament...
Va dir una cosa similar, i com a llegenda és maca.
Va significar la primera Champions League, sí, això marca molt.
Sí, guanyant a Wembley com si els hagués...
Sabeu què marca molt d'aquella final? D'aquella final sabeu que marca molt? Una imatge visual que tinc, bastant jove, en aquella època, de Cruyff saltant la valla i quedant-se-li el peu penjat, enganxat a la valla publicitària.
Tots tenim aquella imatge al cap.
Jo sempre m'he preguntat com collons l'entrenador tenia una tanca al davant.
Bueno, ja...
L'au televisiva, que ara tenen els del Gol Nord.
Vull dir que és normal, l'entrenador ha de tenir accés al camp, no?
I li van tallar, i no acaba de baixar el peu, i tinc la imatge allà clavada.
Gerard Tautet i els seus records. Sònia, gràcies.
Adéu.
Ara farem una pausa mínima, i abans de deixar-los marxar, parlarem del cas Mbappé. Tela marinera. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio. Què m'has dit? Vine aquí que et rentaré la llengua amb sabó.
Papa.
Has de deixar que s'expressi, escoltar-lo.
Ara hem d'escoltar com ens insulta.
Mira, si li haguéssiu donat una bufetada a temps, ara no estaríem així.
Una bufetada a temps. Una comèdia de Marta Butxaca. A partir de l'1 d'abril, a la Villarroel. Compra les teves entrades a laviarroel.cat i a promentrada.com.
Per què? Perquè ho dic jo.
Ja és aquí la novena edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 6 al 10 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo, passió pel futbol.
El dia de la mare, a la meva mare li agradaran els 17 milions del cupó extra dia de la mare de l'11? A veure si després no es veurà bé amb els 17 milions. Bé, suposo que amb 17 milions tothom es veu bé.
Tranquil·la. 17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia de la mare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia de la mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Après ce match Benfica-Real, donc là, il a décidé d'aller voir un médecin et il est venu à Paris pour rencontrer le numéro 1 mondial du genou qui s'appelle Bertrand Sonnery-Cottet. Et quand ils ont regardé l'IRM, la chose incroyable, incroyable, c'était pas le bon genou.
Increïble, increïble, segur que ho pronuncio fatal. Aquest és...
Increïble, no? Molt bé.
Sí. Aquest és Daniel Riolo, el company de Ràdio Montecarlo, que avui ha revelat, i ja ha estat confirmat per alguns mitjans de Madrid, com per exemple la COPE, que Mbappé, quan va anar a consultar un especialista francès pels problemes que tenia el genoll, va descobrir que el Madrid li havia fet una ressonància magnètica al genoll que tenia sa. Ho esteu sentint bé. Això passa aquí i ha de dimitir fins i tot el president del club, perquè jo crec que és d'un amateurisme sense límits. Bé, la qüestió és que efectivament el metge del Madrid se'l va empentinar, perquè Mbappé tenia aquestes molèsties des del desembre fins a mitjans de febrer. Explica Riolo que a Mbappé li demanen que jugui al partit d'anada del play-off de Champions al camp del Benfica. Ell diu, no estic bé, Arbeloa li demana jugar i al final d'aquell partit diu, nois, fins aquí. I se'n va consultar l'especialista francès i és quan descobreixen que li han estat fent proves al genoll equivocat. Mbappé ha fet unes declaracions que no acaben d'assenyalar el Madrid d'una manera tan explícita, però sí que diu que no va tenir un diagnòstic clar del seu genoll fins que va anar a França i fins i tot parla de metges competents per contrast amb els que l'estaven revisant al Madrid. Jo crec que és un cas, el Gerard Autotetes i la Marta han estat futbolistes professionals.
Me costa molt, molt de creure. Però molt de creure. Però bàsicament, des del principi que vas a la consulta X del metge X i et manipula el genoll lesionat, i el mateix jugador no pot dir l'altre.
No, aquest fiquen a la màquina de la ressonància.
No, però bé, sí, però això encara pot haver-hi... És més, pot haver-hi un error. Han passat històries a la medicina.
Sí, que t'opera la cama que no és.
D'operacions, t'adormen, i en aquell moment el doctor s'equivoca de braç, o de genoll, o de turmell. Però sí, és que em sembla... Ho dic de veritat.
Jo ho trobo...
A nivell mèdic i a nivell del jugador que no ho diu. El jugador no, és que em fa mal aquest, no aquest.
Inexplicable, però...
No, jo tampoc.
Però la informació està llançada i el Madrid no només no ho nega, sinó que ho confirma mitjans que ho han consultat.
A la COPE, per exemple, ho han confirmat, sí, sí, que també tenien la mateixa informació.
Bueno, això...
Jo no...
Si hagués passat aquí, per exemple, en Lamine...
Bueno, clar.
No,
és que és molt greu.
Imaginar-me les portades dels diaris de Madrid i els programes de les ràdios de Madrid referent a això.
És veritat que...
Creus que ara no ho tractaran?
Jo vull sentir i vull veure demà les portades dels diaris a veure què passa.
Però és veritat que el metge del Madrid, en teoria responsable d'això, ja ha saltat.
Bueno, d'acord.
Va cridar l'atenció que el Madrid a mitja temporada canviés de metge.
Però és una cosa inimaginable, això. És que jo em passa com el Gerard. O sigui, a mi tot i que bueno, els companys o companys de Madrid estan dient que efectivament això és cert, és que costa de creure.
Em costa molt.
Sí, sí, costa. És que això, que aquest exercici que ha fet el Gerard i la Marta, bueno, és que fots allà la ressonància i és impossible que s'equivoquin.
No, perquè el mateix Mbappé no es doni compte que li estan mirant el genoll equivocat.
Són greus
les dues. És una cosa...
A mi m'ha arribat també una altra teoria, que segueix sent greu igual, però m'ha arribat una altra teoria de dir que m'han dit que el desembre era un genoll el que li feia mal i que quan torna del Nadal i de vacances com que ve amb mal a l'altre també. Llavors, com que d'aquí pot haver sigut alguna confusió dels metges, dic, em segueix semblant igual de greu, però és l'única explicació que li trobo, de dir, li feia mal un, després l'altre, i l'han mirat el que no era. Jo què sé, és que per trobar alguna explicació, vull dir...
Veurem. No sé si el Madrid té previst fer alguna explicació pública. Li preguntàvem al Daniel Riolo, amb qui hem parlat aquesta tarda, perquè les declaracions d'Mbappé d'ahir eren... insinuaven, però no deien, perquè, clar, l'escàndol ja seria majúscul si això que ha dit Riolo i Radio Montecarlo digués el jugador. I ell deia que el jugador ara ja té un diagnòstic clar, ja veu que no li perilla ni el Mundial ni el final de temporada amb el Madrid i que, evidentment, no tirarà més sal a la ferida, però no sé si seria un moment perquè el Madrid doni explicacions sobre això en públic. És veritat que el Madrid no dona gaire explicacions en públic sobre res, per tant també seria sorprenent que les donés sobre això. Salvo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui, qui no s'ha entrenat, res a veure personalment Mbappé, és Lamine Yamal, que ha fet gimnàs amb la selecció espanyola,
Sí, senyor. Ha sortit al camp amb la resta dels companys, però en lloc de participar dels rondos i de l'entrenament de la selecció espanyola, s'ha quedat sobre una bicicleta estàtica, fent entrenament de recuperació. També, per exemple, Emèric Laporte o Marcos Llorente també ho han fet. No hi ha cap mena de lesió, cap mena de preocupació, però sí que hi havia un puntet de recuperació.
Doncs agafar-s'ho amb calma, com deia la Sònia a l'inici, de la Fuente ens el cuida i això ens tranquil·litza. Hem escoltat també Joan Garcia, que vaja, està en els primers dies de primeres hores com a internacional espanyol.
Sí, senyor, en Joan Garcia, que se l'ha vist especialment content. Recordem que de cara a aquesta llista de convocats, Luis de la Fuente s'endú a 4 porters per 2 partits amistosos i Joan Garcia reconeix doncs, que per ell això és una oportunitat i que sobretot obre les portes de cara al Mundial.
Siempre pues que te convoquen en año de Mundial, pues supongo que sí, que estás más cerca de ir. Pero bueno, al final voy a seguir igual que he seguido durante estos años, trabajando día a día, intentar mejorar. Y después, pues en verano, si hay la oportunidad de ir y la suerte de que me convocan, pues la verdad que sería un sueño para mí.
Molt bé, doncs Joan Garcia, que manté viva l'esperança d'anar al Mundial, com és evident, un cop l'han convocat per primera vegada. El vestidor del Barça, també hi ha bones notícies pel que fa als lesionats.
Sí, senyor, sobretot en el cas d'Alejandro Valde, perquè avui ha començat a fer treball específic ja sobre el terreny de joc i, per tant, diguem-ne que va un time de cara a aquesta recuperació, se l'espera després de l'aturada. També s'espera a Koundé i a Frenkie de Jong després d'aquesta aturada, tot i que van un puntet més endarrerits, però vaja, que demà passat, si no l'altre, els veuràs també trepitjant la gespa. I, per cert, que avui, al costat de Valde fent aquest entrenament específic, hi havia Eric García, segons ha explicat el propi Barça, que saps que no acaba de fer net d'aquestes molèsties que arrossega, i avui, doncs, vaja, ha estat al costat de Valde fent treball específic al camp.
Molt bé, doncs a veure si els anem recuperant quan s'acabi aquesta aturada, que falta li fa al Barça tenir tants efectius, i a Flick tants efectius com sigui possible. Salmo, gràcies!
Molt bé, que vagi bé.
I gràcies a la Marta Corredera, al Miguel Rico i al Gerard Tautet. Abans que marxeu, us haig de recomanar, avui que hem parlat tant de Cruyff, una exposició JC, és a dir, Johan Cruyff, per JC, és a dir, Jordi Cotrina. 14 moments amb el 14, l'extraordinari fotògraf del periòdico, fa una exposició a Sant Sadurní d'Anoia entre el 27 de març, és a dir, des d'aquest cap de setmana fins a
divendres.
L'1 de maig. I vaja...
Molt xules les fotografies que surten al tríptic i ja valen la pena.
Sí, és que la signatura és un aval de qualitat incommensurable. Al futbol i a la fotografia els temps també s'haurien de mesurar abans de JC i després de JC.
Molt bé. ho podríem resumir que Coutrin ha estat el Cruyff de la foto esportiva.
No, t'equivocaries de gaire.
Espera que acabarem amb les recomanacions. Aquesta nit, a 11:45, a Esport 3, 14. 10 anys sense Cruyff. Un programa especial amb molts protagonistes, amb Pep Guardiola, amb Joan Laporta, amb Risto Stoichkov, amb Jordi Cruyff, amb Susila Cruyff, entre d'altres, conversant amb Xavi Torres i Xavi Valls, o sigui que també marxeu recomanats també per un document audiovisual.
Senyors, interessant. Això mateix. Senyors i senyora, gràcies.
Gràcies.
Una pausa i encara hem de parlar de bicis i de tennis. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Ja és aquí la novena edició del Campus de Futbol de Mundo Deportivo. Del 6 al 10 de juliol a l'Escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo, passió pel futbol.
Visió personalitzada, tecnologia real. A Cotet, les teves ulleres progressives creades amb intel·ligència artificial, adaptades al teu dia a dia, adaptades a tu. Cotet, una nova manera de sentir.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Busquem l'artista total.
La veu no menteix mai.
Però el més important és posar-hi l'ànima.
Perquè tots som Eufòria.
Eufòria, divendres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Connectats amb l'emoció de la Volta amb Vera, fibra i mòbil de veritat. Vera us ofereix la Volta.
Temps pel ciclisme. Avui, segona etapa de la Volta a Catalunya. Isaac Vilalta, bona tarda.
Bona tarda, Costa.
Avui sense grans canvis, eh?
No, a la general no. Bé, s'ha mogut una miqueta, però ara ho expliquem, eh? Victòria d'etapa per Magnus Cort en un final relativament similar al d'ahir, un sprint picant lleugerament cap amunt en què ha valgut la potència, agònic també com el d'ahir, Magnus Cort, el danès, que ha guanyat l'etapa i es situa a la general segon. Empatat a temps amb Dorian Godon, el francès guanyador ahir, i que es manté com a líder. Darrere ja venen homes importants, tercer a la general Evenepoel, quart Tom Pidcock i la resta d'homes importants.
Demà què tenim?
Demà una etapa per la Costa Daurada que està fent memòria, em sembla que va ser el 2021, va ser preciosa. Aquell dia va guanyar Richard Carapaz, doncs bé, amb diferents ports, un de primera, l'alt de la Mussara, un de segona, un de tercera i un recorregut trencacama. Sortida a Montroig, del camp, el velòdrom Josep Florencio, el pare del Xavi, que l'homenatgen, i final aquí a Vilaseca.
Molt bé. Per cert, ja teniu disponible l'edició d'aquesta setmana del Ràdio Volta, on, entre altres continguts, hi ha una entrevista de l'Isaac amb George Incapié.
El recordes, aquest?
Sí, vaja, el recordo per les trifulques amb Lance Armstrong post...
Sí, exacte. Ell és a la Volta perquè ha creat un equip nord-americà amb seu a Girona que l'han convidat i està aquí com a propietari.
Doncs interessant, segur, com tot el capítol de Ràdio Volta en una setmana especial pel nostre ciclisme. Abans d'acomiadar l'Isaac, el primer que truqui al 93-207-474 s'endú un mallot del millor ciclista jove d'aquesta edició de la Volta, gentilesa del nostre patrocinador Vera. Isaac, fins demà, gràcies.
Vinga, fins demà.
La Volta és el ciclisme en estat pur. A Vera t'oferim fibra, mòbil i la connexió de veritat. Segueix la taparrina des del cotxe oficial de la cursa dissabte 28 de març. Entra a somvera.cat/volta i registra't. Entraràs al sorteig d'una experiència VIP per dues persones. Vera, fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o a somvera.cat.
Vera!
L'ull de falcó, amb Àlex Corretja.
Abans d'acabar, un apunt de tennis que avui no té ben bé a veure amb la raqueta. Àlex Corretja, bona tarda.
Què tal, Jordi? Molt bona tarda. 93-201-7474. Jo he trucat, igual em toca el mallot.
Jo crec que has fet tard, perquè diria que la Núria ja té guanyador.
La propera.
El Xavier Cunyalons és el guanyador. Un altre cop serà... Vaja, ja farem gestions. Si l'Àlex vol un mallot, ja farem gestions perquè el tingui. Avui hem convocat d'urgència l'Ull de Falcó, Àlex, per dues reaccions de tenistes que ens han cridat l'atenció pel que té a veure amb la mentalitat, fins i tot en el cas de Paula Badosa amb la salut mental. Hem vist com Carlos Alcaraz perdia i quedava eliminat del Masters 1000 de Miami i cridava sobre la pista durant el seu partit contra Sebastián Corda: no puc més, me'n vull anar a casa. Com volem dir, ja estic saturat de tennis, i això que som al mes de març. I d'altra banda, la Paula Badosa ha penjat un post també després de quedar eliminada a Miami, on la sensació que descriu, ja sabem que la Paula està passant per problemes físics de fa temps, és que no veu el final del túnel. No sé quina reacció t'inquieta més. Jo gairebé començaria a parlar de la Paula perquè és la que està en el pou.
Aviam, sense dubte, la de Paula, la del Alcaraz és un moment de desesperació puntual que ara analitzarem ràpidament. El de la Paula és realment més angoixant, perquè ella nota que tots els esforços que està fent físicament doncs no li serveixen, que les seves lesions l'estan lastrant, que no la deixen jugar bé, que no pot jugar amb continuïtat, i ho mostra a les xarxes socials, i això doncs lògicament arriba a moltíssima gent i et fa preocupar, et fa doncs pensar com ho estarà passant. Però això ho hem comentat en algunes ocasions, Jordi, al final la salut mental afecta a tothom, independentment de si guanyes més títols, si guanyes més diners o menys. Evidentment, la gent només ho relaciona amb que si guanyes molts diners no pots tenir doncs problemes de salut mental, o no pots tenir angoixes a la teva vida, i no és així. Una altra cosa és que tu no siguis conscient que ets un privilegiat respecte a moltíssima part de la societat, però això també doncs comporta que bé, que el teu esport, la teva feina, doncs sigui en alguns moments estressant, i així ho ha expressat la Paula. I en el cas del Carlos, en el cas del Carlos, la seva temporada està sent espectacular. Ho havia guanyat tot fins fa dues setmanes, ara ha perdut un parell de partits la setmana passada i ara aquesta, i ell, en un moment donat del partit, sí que es crida al seu equip una mica dient: no puc més, me'n vull anar a casa. Però això, Jordi, jo t'ho diria, és com tu imagina que portes treballant moltes hores i de cop acabes dient-li a algú: escolta, sabeu què? No puc més, tu, que s'acabi ja aquest programa avui, que estàs... Hòstia, i a tu això t'ho graven, surt públicament i diuen que quedes agraït, a sobre es queixarà amb l'audiència que té, amb el que cobra... No té res a veure.
Sobretot
és
això
una
últim.
Queixa punt... És una queixa puntual que preocupa zero, que la gent, doncs, bé, també entenc que des de fora no s'entengui, i per això doncs ho intento explicar, de dir, no s'està queixant ni de la seva vida, ni de que estigui cremat, ni de que necessita un parón. És simplement que un partit donat, doncs sí, el seu rival li estava posant les coses difícils, ell venia d'una època que ho havia guanyat tot, i es va trobar una mica sorprès per un jugador que li va posar les coses molt complicades i no va saber trobar les solucions, i bueno, pues ha perdut, se'n va cap a casa, i la setmana que ve tornarà un altre torneig a Monte Carlo, i d'aquí dues setmanes a Barcelona, i ja està. O sigui, preocupació per l'Alcaraz, zero, honestament.
El cas de la Paula és més complexa, perquè aquí sí que es deriva d'una situació física que no... de la qual sembla que no hi ha solució.
No se'n surt, clar, li està costant. Aquest és el problema, perquè quan tu, si tu perds, normalment dius, val, pues no he fet molt bé això, podria haver millorat l'altre. El problema és quan el teu físic no t'acompanya, perquè aquí estàs totalment limitat i veus que la més gent del circuit va a tota màquina, i tu, en canvi, doncs, vas en bicicleta. I això és el que jo crec que s'anarà la Paula, que no arriba al ritme i a la velocitat de les altres jugadores, i sobretot perquè no té la confiança de que el seu cos li respongui quan ho necessita.
Doncs l'Àlex corretja que no està gens preocupat per aquesta frustració momentània de Carlos Alcaraz. Tots plegats sí que estem amoïnats per la Paula Badosa, que amb aquesta derrota cau fora del top 100, i això segurament l'obligarà a jugar fases prèvies en futurs grans slams. Tant de bo que recuperi físicament, i després ja anímicament. Àlex, sempre un plaer, una abraçada forta.
Igualment, una abraçada, Jordi.
Un minut i les 9, la Sònia remata el tot costa.
El Palau està jugant el Barça partit d'Eurolliga davant l'Efes. Ara mateix ja el segon quart, 25-18. Guanya de 7 el Barça quan queden 6 minuts per acabar aquest segon quart. A la Champions femenina, el Lió ha acabat perdent amb el Wolfsburg per 1-0. Ara a les 9 comença l'Arsenal-Chelsea amb Laia Codina i Mariona Caldentei com a titulars per l'Arsenal.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
Gràcies a l'equip que ha fet possible el tot costa d'avui, a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré a les xarxes socials, amb el Nil Hernández i l'Andrea Martínez al control central. Gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i gràcies a vosaltres per ser-hi cada vespre. Nosaltres tornem dijous, demà, a l'hora del tot costa, ja a la TDG del Madrid-Barça de Champions. Quedeu en bones mans i amb un partides per davant. Johan, què t'ha semblat el programa d'avui?
És un entorn que influïa.